El día en què el boom llegó a mi ciutat, jo todavía no havia nacido. El dia en qüestió era la tardor del 67, la ciutat era Barcelona i qui va arribar-hi cantussejant un vallenato era Gabriel García Márquez. L'afirmació de Xavi Allen, amb aroma de realisme màgic, és la porta d'entrada a la investigació més detallada al voltant del fenomen que anomenem boom llatinoamericà, la conjunció, en pocs anys, al voltant d'una ciutat i d'una agència, d'una nòmina d'autors que avui són part de la història literària del segle XX. Una història de complicitats que és també història de l'edició, història de la ciutat i història d'un cop de puny. Avui a Ciutat Maragda abordem Aquellos Años del Boom, títol d'aquest llibre colossal que ara reedita, revisat l'editorial Debate. En parlem amb el seu autor, Xavi Allen, i també amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà. Avui des de Macondo obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Gabriel García Márquez, una América nueva, con indio y africano, portugués y español. Es esa que nos cuentas, es esa que te sangra, la que corre en tus venas y tu verbo nombró.
I obrim avui saludant el Xavi Allen. Què tal, ben tornat?
Hola, què tal, com estàs?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
Celebrant avui, ho dèiem abans, la nova edició d'un llibre capital per entendre un dels fenòmens literaris més importants del segle XX, Aquellos Años del Boom, publicat originalment el 2014, que va guanyar el Premi Gaziel i ara editat per l'editorial Debate. Xavi, actualitzat i aprimat, la cosa que sigui més prima, m'imagino que obeeix a criteris editorials, però sobretot la part d'actualitat, si vols entrar per aquí, per descomptat t'ha permès incorporar, després de gairebé 10 anys d'investigació sobre el fenomen, t'ha permès incorporar nova informació i m'imagino que també vinculada a la desaparició de persones que ja no hi són.
Sí, està més... Bé, en principi això havia de ser una edició de butxaca per Amèrica Llatina, llavors vaig veure'm obligat a retallar. Però, clar, a la vegada doncs, havien passat moltes coses. La Carme Balcells, la gent literària de tots ells, m'havia dit que hi havia certes qüestions que només podia desvetllar quan ella fos morta. I a part també quan va sortir la primera edició doncs molta gent es va posar en contacte amb mi per ensenyar-me cartes, per explicar-me noves coses i aleshores bé, doncs, si per una banda he retallat més de 400 planes, per una altra doncs, n'he afegit unes 100, o sigui que ben bé és un llibre bastant nou.
En tot cas el que no ha canviat és aquesta idea que tu expliques del boom com a moviment irrepetible, no? I com a l'últimisme, en paraules teves, l'últimisme de la literatura mundial.
Sí, jo ho dic no amb el sentit tradicional d'isme, perquè és veritat que les novel·les entre els diferents autors no s'assemblen estèticament, no? Un Cortázar no té res a veure amb un Vargas Llosa, però sí que és un isme en el sentit de que eren una colla compacta, alguns fins i tot els van batejar com a màfia, i tenien la mateixa idea transcendent del que ha de ser una novel·la, tenien les mateixes idees polítiques o la mateixa idea del compromís d'un escriptor amb la societat i actuaven d'una manera coordinada, no? per la seva gent literària, per la Carme Balcells, i tenien tota una sèrie d'iniciatives comunes, doncs participaven en consells de redacció de revistes que ells mateixos fundaven, volien fer llibres col·lectius, influïen perquè traduïssin els membres de la colla els mateixos editors internacionals que els més consagrats tenien, o sigui, actuaven realment com un grup.
Malgrat, a més, ara ho deies, no? Les diferències estilístiques, però sí que compartien una idea, no només del que havia de ser una novel·la, sinó la mateixa noció de literatura, no?
Exacte, sí, per ells sobretot són novel·listes, o sigui, tenen la mateixa idea de literatura, però per ells la forma novel·la és la que expressa millor el conjunt de l'experiència humana amb tota la seva complexitat, amb tots els seus matisos, i per tant quan estan fent una novel·la no estan fent un entreteniment, no estan fent una cosa per passar l'estona, sinó que estan fent una cosa profunda i important. Això tots ho tenen molt clar.
I que quedaran i que queden, vaja, com molts els títols. Recordem que Aquellos Años del Boom té per subtítol García Márquez, Vargas Llosa i el Grupo de Amigos que lo cambiaron todo. Si voleu anem a pams amb el primer nom, García Márquez, i amb una història, a més, que explica el seu fill Rodrigo García en un dels moments del documental La clàusula Balcells, del qual el Xavi Allen també és guionista.
Bueno, cuando Carmen contactó a Gabo, sería 64 o 65, Gabo había publicado 3 libros habían tenido muy buena recepción entre escritores y críticos, pero un mercado muy pequeño. Definitivamente fuera del mundo de los escritores, no era un escritor conocido. Y Cien Años de Soledad, creo, fue como un incendio, ¿no? Lo recibieron en Editorial Sudamericana, hicieron una edición de 5,000 ejemplares, que a mi padre le parecía enorme. Creo que se vendió en cuestión de días en Buenos Aires, inclusive una época en México, como en el 73. El libro apareció en unos anuncios de televisión de Comercial Mexicana, que era, Comercial Mexicana es un supermercado. Entonces hacían las ofertas de la semana y decían, esta semana en Comercial Mexicana, un kilo de jamón por tanto, mangos a tanto, plátano a tanto, 100 años de soledad por 5.75. O sea, ya era un libro que se vendía junto con los periódicos, el jamón, o sea, es en México inclusive.
Segurament el que ha aconseguit aquest llibre, no, que és traspassar efectivament els centres comercials, no? I els supermercats i la megafonia, no ha aconseguit cap altre.
Sí, sí, jo quan vaig a algun preu no sento per megafonia que anunciïn ofertes de cap novetat literària, no? No, el que sí que és veritat és que el boom, d'alguna manera també podríem dir que és el Big Bang, no? Perquè multiplica exponencialment el mercat de lectors de novetats literàries en castellà en tot el món, no? I bé, a part de que trenca les fronteres entre els diferents països i crea doncs, un mercat global molt abans d'internet i molt abans de la globalització i de tot això, doncs sí que fa que realment molta més gent a tot el món s'interessi per aquests autors.
El sentíem, Rodrigo García, tu comences, el segon capítol, comences aquesta crònica del boom i dels seus protagonistes amb García Márquez, amb un capítol que titules El gran estallido, efectivament va ser un esclat, no? També va ser un esclat l'entrevista última que tu li vas fer, a la qual ell va anunciar doncs, que deixava d'escriure, i una història que també expliques i que és coneguda i que té un vincle important amb els ells, quan vas arribar a casa seva a Mèxic, no? Carregat dels regals a Nadal i que et va rebre.
Sí, de fet, jo portava anys treballant amb aquest llibre i havia parlat amb tots els escriptors que quedaven vius, amb tots els familiars, amb tots els editors, i em faltava García Márquez, que no donava entrevistes. I aleshores la Carme Balcells, diguem-ne, es va apiadar de mi i em va dir que l'única manera que aquest home m'obrís la porta i parlés amb mi era que jo fes de missatger i li portés els regals de Nadal d'ella a casa seva a Mèxic, no? I vaig anar realment sense tenir la seguretat que podria fer-li preguntes pel llibre i afortunadament doncs, al final doncs, la seva dona el va acabar de convèncer a l'últim moment i no va ser un desplaçament allò que no servís de res, no? Jo vaig quedar al final molt satisfet, però realment vaig patir molt perquè clar, jo vaig anar allà amb una maleta que pesava 45 quilos que portava els regals de la Carme Balcells, que no la vaig obrir, jo no sé què hi havia allà dintre. I al final ell m'havia de trucar perquè jo estava allotjat en un hotel, no teníem cap cita, no teníem cap dia, cap hora, jo no sabia ni tan sols si el podria veure i finalment al final tot va sortir bé i ara ho es pot explicar com una anècdota, però en el moment em vaig patir bastant.
Imagino que es va patir, en tot cas sàpigues, crec que ja ho saps, que ets també l'enveja de tots els periodistes culturals d'aquest país, no només per García Márquez, després entrarem amb altres noms que has tingut la sort de conèixer. Com veieu vosaltres tot aquest recorregut boomístic, una etiqueta que a més el Xavi explica en el llibre, no? Que a vegades s'ha acusat de comercial o que això del boom és una invenció o un artifici de la mercadotècnia editorial i que tu rebats també.
Sí, en realitat, clar, el boom era una mica un club molt selecte, molt exclusiu, no? Deien que només hi havia 5 cadires i la cinquena més ballava molt, no? I molta gent volia, molts escriptors, tots els escriptors volien ser del boom, no? Era com arribar al màxim, no? A la màxima categoria, com guanyar la Champions, no? I realment va rebre moltes crítiques. I fins i tot quan jo em vaig posar a fer el llibre, molta gent em deia, no, si això és una cosa de màrqueting, això no va existir, no? I, bueno, realment, clar, quan veus les estadístiques, quan veus les xifres d'exemplars que van vendre, quan veus totes les condicions dels mons dels contractes literaris, com van canviar, quan veus realment el que va succeir, és evident que el boom va existir, no? Perquè de fet encara existeix, perquè encara moltes de les coses que vivim al mercat literari amb llengua castellana, doncs van néixer en aquell moment.
Sí, jo llegint, ho agraïa per, o sigui, agraïa rellegir-te amb aquesta versió més condensada, perquè, clar, per nosaltres, no sé si et va passar a tu això, Anna, però per mi el boom era un fenomen que ja estava a la biblioteca dels pares.
Exacte.
És a dir, i arribaves perquè et deien, hosti, doncs aquest llibre, i algú anava en una biblioteca i treia un llibre, doncs això, García Márquez, Vargas Llosa, els primers, i a més amb les edicions més o menys de l'època, no? Almenys en el meu cas. Llavors, clar, era interessant posar ordre, perquè també jo anava llegint i anava pensant, això està ordenant coses que a mi m'havien arribat de manera molt, molt barrejada. És a dir, els lectors de l'època, en aquest cas pares, no van fer un seguiment sistemàtic, anaven llegint el que sortia. Llavors també barrejaven moltes coses que no són pròpiament boom, però que també van arribar en aquella època, no? I també pensant en una altra qüestió, que ara comentàveu tot això de la mercadotècnia, de la invenció, de no... Clar, el boom, la sensació, el dubte que jo tenia aquí és que té tant una part de talent i d'obres, tu comentaves en alguna entrevista, no?, que són incontestables, no?, que són García Márquez i Vargas Llosa, i després hi ha debats estètics, no?, si Cortázar aguanta o no aguanta, qui llegeix Donoso, no?, és a dir, què s'ha fet amb tota una sèrie de noms, com han aguantat estèticament ara. Però és que paral·lelament hi ha la qüestió de que el boom també va ser un procés, jo no dic deliberat o no, però d'intervenció en un camp literari, i que realment refà molt, i crec que de manera, com deies tu ara, no?, que ha perdurat i que segueix perdurant, refà absolutament el mapa de centralitats, capitalitats literàries. O almenys el refà, el replanteja, no? Ara no sabria dir com està, però sí que la sensació que acaba arribant és dir, ostres, aquí hi va haver una intervenció ordenada, i ordenada molt bé a partir de la figura del Carmen Balcells, que va tenir uns efectes impactants i esclatants, com diu la metàfora, no? Llavors, aquesta doble línia, no sé com...
Sí. Que de fet els pares, sí, i fins i tot els avis, els llibres que llegien, les traduccions que llegien dels grans autors anglesos, nord-americans o francesos, moltes vegades eren argentines, no? I llavors, coincidint amb l'esclat del boom, es produeix aquesta transformació que es pot resseguir estadísticament amb el nombre de títols publicats. Vull dir, als anys 60 és quan, per primer cop, Barcelona publica ja més títols que Buenos Aires i que Mèxic, no? I per tant, es pot dir estadísticament que, coincidint amb l'esclat del boom, doncs que Barcelona agafa la seva capitalitat editorial de tot aquest àmbit hispanoamericà, no? Per tant, es pot dir que és una coincidència i també té la seva lògica, no? I també té tota una qualitat. No? S'ha de dir que encara estem amb aquest món que es va crear llavors, no? I que encara avui els escriptors llatinoamericans venen a Barcelona i intenten publicar a Barcelona i és com més prestigi per ells publicar aquí que no al seu país d'origen, no? Perquè moltes vegades ara els autors colombians que publiquen, encara que sigui en un grup multinacional, doncs a Bogotà, doncs no tenen tanta facilitat com per sortir a altres mercats que s'hi publiquen a la mateixa editorial però a Barcelona, no? I bé, i això és un canvi del sistema que es produeix en aquell moment, no? S'ha de comptar, clar, que aquí hi havia una dictadura i per tant hi havia censura i els llibres havien de passar per uns tràmits molt, molt pesats i era lògic que Mèxic doncs tingués més potència, era lògic que Buenos Aires tingués més potència, no? I llavors en aquella etapa final del franquisme les coses comencen a canviar.
Ai, mi piel, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí.
Ai, jo, incidint una mica més amb el que comentava en Borja, em sembla molt interessant aquesta idea. Tu, Xavi, deies la qüestió de la mercadotècnia, si de vegades s'ha utilitzat a la contra, no?, d'aquests del boom, però penso que justament a banda del talent incontestable el teu llibre posa en evidència doncs que les coses en certa manera no surten perquè sí, no? I la incidència d'algú com Carme Balcells, que després entenc que amb els anys es convertiria en l'agent literària terror de molts editors, no? Però clar, la incidència d'una persona com ella amb un punt visionari, entenc que, i amb un seguit d'accions que entenc que per l'època bastant trencadores, suposo amb un punt d'atracció de marassa cap a tots aquests escriptors i que fa el que tu comentes que no s'hagin de cuidar, com aquell que diu, de res més que escriure.
Exacte.
Clar, això inevitablement i afortunadament té, quan va bé, vull dir, quan un escriptor té temps per escriure i l'aprofita, doncs això incideix en allò que poden fer, no? I després, clar, la qüestió doncs que en aquells anys del boom, després ja va venir l'estavellada i el cop de puny, però els anys del boom sí que a més tenen una amistat que genera coses, no? Vull dir que a mi em sembla interessant pensar, no des d'un punt de vista romàntic, sinó amb tots els elements com com això, les coses al final surten per una confluència d'elements, i no perquè sí, no per cap idea romàntica que un senyor s'ha posat a escriure i ha fet la 100 anys de soledat i de seguida tothom queda il·luminat, no? Perquè García Márquez no era ningú, és a dir, venia 4 llibres abans d'això, no? Per tant, és interessant, no? Al final poder veure que el món funciona així per les coses bones i negatives, no?
Sí, sí, clar, Carme Balcells, en fet, era una persona que no estava predestinada al món literari.
Exacte, és
una
a més, no?
Noia de poble, de Santa Fe de la Segarra, que són 4 cases que hi ha que pertanyen a les Oluges, a Lleida, i aleshores, clar, ella es veu una mica ficada, doncs, diguem-ne, per casualitat amb el món literari. El que passa és que és molt llesta, és molt ambiciosa, i de seguida es fixa, ella comença treballant per Carlos Barral, i aleshores se n'adona que allà hi ha uns grans autors, no? I s'ofereix a representar-los, no? I llavors el Carlos Barral, clar, com a editor no li fa gràcia que la Balcells se'ls emporti els autors de l'editorial, aleshores la condició que li posa és: d'acord, marxa, pots muntar la teva agència, però la meva dona serà la teva sòcia al 50%. I la Carme Balcells accepta, i la Yvonne Ortet passa a ser la seva sòcia, però ella, que és molt hàbil, doncs aconsegueix que als pocs anys aconsegueix convèncer l'Yvonne que allò no és un negoci, que aquella empresa és mig ruïnosa, que millor, mira, et faig un favor i et compro la teva part, no? I al final es queda amb tot, no? I també s'ha de dir que ella tenia molt d'olfacte, no tenia una formació literària, una formació acadèmica, però ella decideix representar el García Márquez quan no era ningú, decideix representar, bueno, Vargas Llosa ja era algú des de la primera novel·la, però decideix representar molts altres autors quan realment no eren coneguts i quan realment no es guanyaven la vida amb el que escrivien, no? I per tant això sempre li agraeixen, i llavors crea aquest vincle indestructible que va molt més enllà del professional, perquè és això, els diu: mira, tu no et preocupis de res, només has d'escriure, jo et busco escola pels nens, jo et busco metge, jo et busco un pis a Barcelona, jo et compro la cinta per la màquina d'escriure, els folis, i tu només has d'escriure. Llavors, clar, és una oferta, allò que diuen a les pel·lícules, molt difícil de rebutjar, no?
És gairebé impossible, efectivament. El paper de la mama grande, tal com apareix en el llibre de Carmen Balcells, és imprescindible. També volia introduir-la, perquè ara citaves els inicis professionals d'ella, no? En un relat, jo crec que bastant simpàtic, que em fa Vargas Llosa en un dinar de celebració, que també apareix en aquest documental que van citar en Pau Subirós, la Neus Ballús i el Xavier Allent, on Vargas Llosa, efectivament, narra els inicis professionals, la relació amb Barral de Carmen Balcells.
Una noche, Carlos Barral le pidió a Carmen Balcells que se ocupara de los derechos de autor del editorial Seix i Barral. Carmen Balcells preguntó: ¿y cómo se hace eso? Carlos Barral le dijo: pues vas a ser agente literario, yo soy amigo de los escritores, para mí es muy incómodo hablar de dinero, ocúpate tú, y entonces vas a ser una empleada de Seix i Barral y vas a tratar con los autores en nombre de Seix i Barral. Ese momento fue el momento providencial en que cambió la historia de las ediciones en lengua española y de las relaciones entre los autores y los editores.
Sembla molt èpic, t'ha dit així, però una mica de raó en té, eh?
Sí, sí, ell ho va explicar molt ben explicat, i realment és que va ser així. Ell s'estalvia aquesta part de que la condició que va posar el Barral és que fes soci a la seva dona, no? per garantir-se que ho tenia controlat, però sí, sí, realment va ser tota una revolució. I de fet em sembla que amb aquest mateix dinar, que eren els 80 anys de la Carmen Balcells, és la Vargas Llosa que li diu: te tenemos que agradecer todo lo que somos, pero sobre todo todo lo que tenemos.
Que no és poc.
Que no és poc, no.
Certament, no? I efectivament, i després explica com en un moment determinat ella, de manera molt hàbil també, s'adona que fa una feina contra natura, perquè treballar amb un editor i representar autors és ben bé, no? O sigui, l'editor és l'enemic, diu: jo he de negociar contra tu, Carlos, no amb tu, no? De manera que a partir d'aquí, doncs, efectivament, com s'explica també en aquest documental i en aquest llibre, La clàusula Balcells, i en el boom va canviar, en fi, el paper i la protecció de tants autors que apareixen, no? Ara ve el cap Isabel Allende, Eduardo Mendoza, Mercè i tants altres que els ha salvat la vida, a vegades amb taxi, a vegades amb helicòpter, no? I de manera molt... Això no és broma, és així.
No, és veritat. Una vegada que la Nelly de Pinyon, l'autora brasilera, estava en un embús de trànsit que havia d'agafar un avió per tornar al Brasil, havia d'anar a Barajas i no podia, doncs la Carmen Balcells va aconseguir que un helicòpter de la cadena SER es presentés allà per salvar-la, perquè no perdés l'avió, no? I com ho va fer? Doncs no, això li hauríem hagut de demanar amb ella, però ho va aconseguir, sí.
Hi ha un moment en què t'observes que, tot i que el que deia l'Anna abans, no? Doncs que tot el grup d'àlbum participaven en iniciatives, revistes, es trobaven, eren veïns, coincidien políticament, estèticament, etc., que sí que hi ha un moment en què comença a divergir, no? Políticament, doncs, a partir del cas Padilla, i després doncs, abandonen revistes, uns tornen als seus països d'origen, etc. Llavors tu observes en el llibre, dius, la pega que queda és la Carmen Balcells. Uh-huh. És a dir, el que sí que roman allà és aquesta figura. I això em semblava que també em dona la sensació que és part de la suspicàcia posterior, diguem-ne, posterior, de dir, bueno, llavors, precisament perquè la figura de la Balcells té aquesta dimensió llegendària, no? Monumental, perquè està present en tot aquest teixit cohesionat o cohesionador, i sobretot pensava, per què no escriu? És a dir, si va, saltes en altres figures d'aquestes cohesionadores de moments centrals de la història de l'art, trobes figures, Gertrude Stein, Saloniers diverses, no? És a dir, gent que sí que ha posat en contacte altra gent i que precisament per això s'han generat coses que no s'haurien generat d'altra banda, o han tingut una visió o una visibilitat que no haurien tingut. Però d'alguna manera no sospites de Gertrude Stein tant, perquè també escrivia i, bueno, tenia un saló, no? Jo crec que sí que ja s'hi ha afegit una suspicàcia extra a la Balcells, perquè professionalitza aquesta figura. I a més a més no la pot redimir des de dir, bueno, però també era una més que a més feia tot això. No era una més que escrivia i a més feia això. Només es dedicaven a això. I tinc la sensació que aquí, m'ho preguntava ara una miqueta des de l'ara, no? De com llegim el boom ara. Sí que trobo que és senzill, o que potser fins i tot està de moda, o és una tentació massa gran, sospitar-ne. I llavors també et volia preguntar tu com t'acostes a tot això, sabent, o almenys des d'un moment en el qual és tan fàcil reivindicar l'àlbum com defenestrar-lo, no? Almenys sospitar-lo una mica.
Sí, suspicàcies n'hi ha moltes sobre l'àlbum, sobre la mateixa Balcells també, no? De fet, a mi, abans de conèixer-la, m'havien explicat de tot, no? Des de màquines d'escriure que volaven contra els caps dels autors fins a coses molt, molt fortes, no? I realment ella mateixa, doncs, el dia que va decidir que jo tenia la seva confiança, doncs, per accedir als seus arxius i perquè m'expliqués coses, clar, la primera frase que em va dir, ara ets un dels nostres, no? I allò sonava una mica de...
Un odinoi, sí. Total.
Però realment s'ha de dir que tot això forma molt part d'aquesta mitificació, no? que ella el que sí que va fer és inventar-se un ofici que pràcticament no existia abans d'ella. I aleshores, clar, va fer tot el que havia de fer per maximitzar els ingressos dels seus escriptors i perquè, clar, ella els hi havia demanat que deixessin les seves altres feines, els havia demanat que deixessin les classes a la universitat, que els havia demanat que deixessin feines que tenien alimentícies, que no eren ni tan sols relacionades amb la literatura, però i els havia dit que es posessin només a escriure. Ella no podia fallar i de sobte que ells no es poguessin guanyar la vida amb allò, no? I s'hi va implicar molt, treballava 24 hores al dia, fins i tot quan dormia, i de fet, clar, tots els escriptors se l'estimen moltíssim, però a la vegada tots han tingut moments de tensió molt forta amb ella i han tingut discussions, no?, passionals, no? És una relació realment que tenen molt, molt familiar en aquest sentit, no? I una vegada, no sé, Vargas Llosa a mi em va dir, no, és que si Carmen no et crida o no sé si va arribar a dir no t'insulta o això, doncs és que no t'estima, perquè vol dir que no li importes, no? I ell ho havia patit, diguem-ne, amb la seva pròpia pell i tot. Els autors poden explicar això, no? És veritat també que eren com uns nens mimats, perquè clar, l'Eduardo Mendoza i el Vázquez Montalbán estaven un dia a la Rambla, no? I no hi havia transport públic perquè hi havia una vaga, havien d'anar a l'altra punta de la ciutat i el que feien amb qualsevol problema que tenien era trucar a la Carme, i la trucaven i deien, escolta, que estem aquí penjats a la Rambla, i evidentment arribava un xofer i els portava un calgués, no? I vull dir, és que realment els solucionava tot tipus de problemes. Després també, clar, hi havia autors com el Donoso que sentia que estimava més el García Márquez que amb ell, no? I clar, ella es defensava dient, no és que l'estimi més, és que ell és el 33% dels meus ingressos, no?
Clar, això t'ho volia demanar, no? Si en certa manera d'acord amb els ingressos, però a més a més no sé si un personatge en el fons també és una mica com megalòman o que es crea el seu propi personatge a la Balcells, que té la generositat de treballar pels altres, però treballant amb aquesta consciència de mite, no? En certa manera, no ho sé. Però tu sabries dir si s'estimava, és a dir, tota aquesta colla, si hi ha un punt en què en aquest paper de marassa s'estimava més, diguéssim, el germà gran o el petit, no ho sé.
Jo crec que realment se'ls estimava a tots i fins i tot s'estimava molt escriptors que no venien gens, no? I ella era una de les grans penes que tenia, no? De vegades escriptors que ella considerava molt bons i que no tenien èxit comercial, perquè clar, això en el fons, l'èxit comercial de García Márquez no se l'inventa ella, l'èxit comercial de Vargas Llosa o de Cortázar no és una cosa que ella creï, per això l'àlbum no és una operació de màrqueting, vull dir que els lectors massivament a tot el món es posen a comprar aquests llibres, no? I per tant ella el que sí que fa és multiplicar tot això, no? I fer-ho més gran i ajudar a que la roda continuï girant, no? Però evidentment hi ha casos on no ho aconsegueix, no? I ella també tenia molt present que ens recorden sempre pels grans èxits i no pels fracassos, o sigui, ella que sabia que mai no li diria no, aquest autor per què no el vas fer triomfar, no? O ella, per exemple, parlava molt del Neruda, no? I per fer-se una mica així, per presumir, i ella deia, clar, és que mira, l'altre Nobel poeta, que és l'Octavio Paz, mira que ven l'Octavio Paz i mira que ven el Neruda, no? Que és el que jo porto. Aquí també exagerava, no? Perquè, clar, Neruda no és la Carme Balcells que se l'inventa, no? Però sí que és veritat que ella sabia com potenciar els valors forts que tenia, no? I el millor per un autor d'èxit era el Neruda la truca quan guanya el Nobel. Abans no necessitava cap agent ni l'havia representat mai, no? Neruda el primer que fa, quan ell està a l'ambaixada a París i el truquen per dir-li que ha guanyat el Nobel, el primer que fa és trucar a la Carmen Balcells i dir, mira, ara sí que et necessito, has de posar una mica d'ordre en tot això, no? I realment va ser molt bona decisió.
Yo no quiero la patria dividida ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida.
I un altre protagonista importantíssim del llibre i amb tot això que estem parlant avui, que és Barcelona i que està molt lligat a Balcells, no? I de fet ella en part va ser responsable de tota aquesta col·lecció de talents que anomenem Boom, d'ajuntar-los al voltant d'aquesta ciutat i en fi, a més doncs donar més musculatura encara a aquesta idea de la capitalitat editorial que durant molts anys va detentar i encara és així.
Clar, un no sap què hauria passat si la Balcells no s'hagués instal·lat a Barcelona, no? Perquè de jove doncs, també va passar per Itàlia i va estar pensant de vegades d'anar a viure en algun altre lloc, però el cas és que es va instal·lar aquí i per tant això va coincidir que era la seu de les principals editorials, dels principals grups multinacionals i ningú no discutia ja des dels anys 60 i 70 que Barcelona era el centre de tot aquest món, Això és una cosa que potser ara es podria discutir més, perquè ara sí, continuem tenint les editorials, continuem tenint l'agència Balcells, però els autors diguem-ne hispanoamericans que millors del moment estan molt dispersos, no es pot dir que estiguin concentrats a Barcelona com si passava en aquella època, no? N'hi ha molts a Madrid, però n'hi ha molts a Nova York, n'hi ha a Ecuador, n'hi ha a Perú, a Mèxic, i està tot molt més dispers, no? I abans o sigui, amb aquests pocs anys realment irrepetibles, és que es concentraven aquí, és que venien a viure aquí, és que si volies ser escriptor, igual que hi va haver una època que si volies ser pintor havies d'anar a París, si volies ser escriptor i eres latinoamericà, venies a Barcelona.
París també, en part, no? Perquè tu sí. El llibre expliques que era una època on París, en fi, Cortázar, també Vargas Llosa hi va anar i tal, però en canvi, si algú podia rivalitzar amb aquesta idea de focus editorial o focus literari o fins i tot mite de l'artista o de l'escriptor, era Barcelona.
París és la capital de la literatura hispanoamericana als anys 50 i aleshores als anys 60, produint-se aquí també aquesta explosió editorial, no? Que no només són els grups com Planeta o com l'actual Random House, no? és que també neixen doncs, moltes editorials en català, neix Anagrama, neix Tusquets, i aquí hi ha un esclat enorme, no? I sobretot segurament si mirem ara com estem ara i com s'estava llavors, potser llavors, aleshores estàvem pitjor, no? Però el que sí que tenien era la il·lusió que tot milloraria, que això potser ara no ho tenim, no? Però en aquella època segurament estàvem pitjor, però pensaven que els anys que vindrien que serien una meravella. i que el futur, no sé, la cultura, el món del llibre i els escriptors serien una cosa molt important i que vindria la democràcia i que tothom seria més feliç, no? I clar, ara, doncs, si mires ara segurament, doncs, les condicions del món editorial, tot això, potser fins i tot són millor que els anys 60 i 70, però tenim la sensació que cada vegada anem pitjor. És una qüestió potser de percepció psicològica de...
No, i que a més és interessant, tu en algun moment també expliques, no mitifiquem els anys 60, i Boccaccio, que també hi apareix, i altres idees, perquè entre altres coses hi havia la censura, no? Que és alguna cosa, per sort, n'hem guanyat de coses.
Hi havia la censura, que l'única cosa bona que va tenir és produir Tres tristes tigres, perquè clar, el Gabriel Infante havia presentat una novel·la molt diferent que no aconseguia publicar-la de cap manera i va trigar, no sé, més de 2 anys, jo diria, i que li aprovessin, no? I al final va haver de canviar tot, va canviar el títol i va ser l'únic efecte positiu de la censura, perquè realment els obligaven a canviar paraules, els obligaven a canviar títols, prohibien traduccions, havien de negociar d'una manera patètica amb el censor de torn. Els expedients de la censura, que es guarden tots a l'arxiu d'Alcalá de Henares, són realment, si em diguessin que allò és ficció, doncs seria totalment versemblant.
Després també amb la qüestió del context històric, cosetes que m'han sorprès però que no sabia, per exemple aquesta implicació d'en Vargas Llosa, no? amb moviments antifranquistes, que ara ens faria sorprèn, perquè
sí, sorprèn molt.
Perquè diguéssim que és un escriptor que a nivell ideològic ha fet el seu propi viatge. Però no sé, és a dir, sí que és una pregunta recurrent, no? La idea aquesta dels escriptors del boom, fins a quin punt van estar relacionats amb l'antifranquisme i amb el context concret d'aquella Barcelona i d'aquella Catalunya.
Vargas Llosa va estar molt implicat en la lluita contra el franquisme, fins i tot va fer de correu, va anar a Andalusia amb el seu cotxe, va ser una expedició bastant catastròfica, que quan va arribar tard va dur el missatge que havia de dur, es va tancar a Montserrat, fins i tot va prendre la paraula i va fer un discurs que la gent que hi era, doncs, encara recorden, i estava molt implicat amb totes les activitats, i sempre que li demanaven la seva firma per qualsevol manifest sempre el donava, a diferència de García Márquez, que tenia por que li retiressin el permís de residència i no es ficava en aquestes coses. Va signar, em sembla, una única petició, però mai no anava ni a manifestacions. O sigui, Vargas Llosa va estar detingut a comissaria, i jo crec que això, en el fons, si coneixes el personatge, doncs és coherent, perquè clar, ell el que fa és que ell és sempre molt passional i el que creu en aquell moment ho defensa fins a les últimes conseqüències, no? Una altra cosa és que ara ha canviat i ara pensa unes altres coses, no? però l'actitud és la mateixa, vull dir, és una persona que no es queda a casa, sinó que si pensa una cosa surt al carrer i es manifesta i es compromet. I és veritat, sí, fins i tot a Montserrat va haver de marxar perquè el Castellet i altres li deien, escolta, és que aquí et pot passar qualsevol cosa, marxa tu que ets estranger i torna a casa, i ell no volia i el van convèncer perquè marxés. Sí, i fins i tot hi ha una carta que jo he vist al seu arxiu, que està a la Universitat de Princeton, on el García Márquez es defensa perquè el Vargas Llosa l'ha acusat abans, li ha dit, te veo muy tibio políticamente, es referia a la defensa del règim cubà, no?, de l'època. Vargas Llosa li deia aleshores al García Márquez que no defensava prou Cuba, no?
Sí, que per tant una mica diferien en nivells d'apassionament, no?
Sí, exacte.
Però és curiós, perquè crec que tu ho has comentat també alguna vegada en entrevistes, que aquesta mena de diferència en la manera de viure el compromís polític, no? Que potser ara també amb els anys el García Márquez se'l situa també molt clarament com un intel·lectual amb un altre sector ideològic, però que els dos, en fi, són escriptors compromesos que viuen de maneres diferents el fet de ser compromès o ser un escriptor que es posiciona i tot això, no?
Bé, sí, és que de fet en aquella època el García Márquez, que s'ha identificat posteriorment molt amb Fidel Castro i amb Cuba, perquè és veritat que s'hi ha compromès molt, però en aquella època, a finals dels anys 60, començaments dels 70, el García Márquez no s'havia significat per la defensa específicament per la defensa del que seria el castrisme, tot i que simpatitzava com tots els escriptors, però no hi tenia una participació clara amb aquest tema polític. I aquesta participació neix justament arran d'un manifest que s'assigna a Barcelona, al pis de Vargas Llosa, que és un manifest de protesta contra Fidel Castro, i que li posen la firma al García Márquez sense demanar-li, perquè en aquell moment es troba de viatge i un amic seu, el Plinio Pulillo Mendoza, diu: li podeu posar la firma, que segur que està d'acord amb això, no? I després, no, després diu que li treguin, no? I després, quan es torna a publicar un segon manifest, ja no surt la firma del García Márquez, no? I s'explica públicament que és que no ha volgut signar, i aleshores quan Fidel Castro s'interessa per aquell escriptor, perquè diu: clar, tots els escriptors llatinoamericans que estaven allà han signat contra mi, menys aquest que ha fet retirar la firma. Doncs, i aquí comença la seva amistat també, que fins aleshores s'havien vist alguna vegada, però en un aeroport, en algun acte públic, no? Però no havien aprofundit.
Llàstima que no tinguem, vam estar a punt de tenir, Xavi, les memòries de Castro gràcies en part a Balcells.
Sí, Balcells, clar, li va enviar, o sigui, Balcells tenia allò, el telèfon vermell amb Fidel Castro, es podia trucar quan cada, sempre que volgués, gràcies a García Márquez, i li va oferir un xec en blanc per les seves memòries, i clar, la Wendy Guerra, que llavors era una autora de Balcells també, li va dir: no, Carmen, tu t'equivoques, perquè a Fidel no li interessen els diners, només li interessa el poder, i el poder ja el té, no? I la Balcells li va respondre que ningú no rebutja un xec en blanc, no? Però es va equivocar. Fidel Castro li va rebutjar aquell xec en blanc.
Jo amb això, saltant una mica de la qüestió política a la qüestió estètica, sí que em preguntava dues coses, no? És a dir, tu situes el boom des del 67 al 76, si no recordo malament, per tant, és un període molt acotat temporalment, però que després ha tingut carreres molt llargues, en alguns casos, i s'han produït un munt de llibres. Llavors, una de les sensacions que un pot tenir, o dels dubtes, és, una mica abans ho comentava l'Anna, o apuntava l'Anna, que és com es domestica, si és que es domestica el boom, és a dir, què fan tots aquests autors un cop han fet aquesta entrada triomfal i esclatant, i de l'altra, com si creieu, i això ho faig extensiu a tots, si per exemple tots els autors llatinoamericans que venen a Barcelona o que publiquen o que passen per aquí, si encara els seguim llegint retallant-los contra la generació del boom. És a dir, que deu ser una cosa particularment molesta, no? Com també passa amb els escriptors catalans. És el nou Pla, és el nou Gaziel, és el nou... Bueno, prou ja, no? Sí, potser sí. Són altres coses. I tinc la sensació que encara hi ha una manera de llegir 40 anys després, o gairebé 50, aquesta nova generació, o nous escriptors, situant-los en aquestes coordenades. Cosa que em dona la sensació també que deixa fora moltes altres tradicions, no? Llavors van per altres bandes, que són Aires, Foc, Wills, Laiseques, Filois... Tots aquests, com que no quadren amb cap, diguem-ne, coordenada del boom, sembla que no acaben d'entrar aquí, que es tradueixen malament, que no els hi acabem de fer prou cas, no? Tradueixen, però no, que s'ha dit malament, no?
No, jo amb això estic bastant d'acord. Jo acoto aquests anys que dius del 67 al 75, perquè són els anys que els dos principals autors del boom van viure a Barcelona, no? Mm-hmm. El García Márquez i el Vargas Llosa, però en realitat comencen a publicar la majoria d'ells als anys 50, no? I clar, fins avui, que encara el Vargas Llosa encara està publicant, no? Per tant, clar, jo parlo dels anys 60 i 70, que és quan ells estaven aquí, i és quan el fenomen va esclatar, no? Sobretot arran de 100 anys de soledat. És veritat que va esclatar de tal manera que jo crec que encara haurà de passar una generació més perquè no els comparin amb el boom, no? I moltes vegades els escriptors joves més interessants no estan justament amb la línia del boom, perquè clar, si intentes escriure com aquests, doncs el més segur és que fracassis, perquè ells ho fan millor que ningú, no? I per tant, de totes maneres, tota aquesta generació que ells alguns han arribat a anomenar la generació perduda, no? Jo crec que no són conscients de tot el que ells han pogut aprofitar-se de les noves condicions creades al sistema editorial gràcies als autors del boom, no? A aquest trencament de fronteres dels estats, no? Que hi hagués un mercat únic per la literatura en espanyol, que aquests contractes que tenen una caducitat de 5 o 7 anys que abans no existien, no? I jo crec que clar, que suposo que és molt difícil ser colombià i haver de publicar un llibre als anys 80 i que no et compari amb García Márquez, no? Lai, 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 ce l'ha portato Remedios la bella. Lai, 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 ce l'ha presa e l'ha portata qui.
Sí, no, i també sobre aquesta qüestió, Ah, jo vaig una, abans del programa, vaig fer una petita enquesta a un amic escriptor del Salvador, que és Centroamèrica, i és, no, i clar, ell em comentava, has de tenir en compte que jo estic a no sé quantes hores d'avió de Buenos Aires, és a dir, que des d'Europa les distàncies em sembla que tots són iguals, i no, en primera cosa. Però aquest escriptor que es diu Jorge Galán, que va fer una novel·la molt interessant amb Tusquets, que es deia Noviembre, on explica l'assassinat dels jesuïtes a El Salvador, doncs ell em comentava una cosa interessant, però jo em feia aquesta pregunta de fins a quin punt aquests escriptors els hi resulta, la generació actual d'escriptors de 30, 40 anys, 40 i pico, a llatinoamericans els hi resulta un pes el boom, no? I em deia una cosa que crec que encaixa molt amb el que tu deies, Xavi, de potser no són conscients de fins a quin punt venen d'allà, em refereixo que allò obre fronteres i crea, si tu vols, un mercat global quan encara no s'havia inventat la globalització, per dir-ho així. Però també ell em parlava, doncs, que clar, que ell, les seves referències, influències literàries ja són unes altres, no? Mm-hmm. És a dir, i això ho deixava com molt clar i em va sorprendre, però de fet si girem al mitjó seria com si ens diguessin a nosaltres que només podem estar influïts per la Rodoreda o no sé qui, no?
És que una cosa curiosa que també fa és, clar, fa són, per dir-ho en termes una mica que avui dia poden sonar més polítics, però són una mica la revolució bolivariana de les lletres hispanoamericanes, és a dir, perquè acaben amb els escriptors nacionals, neix Llatinoamèrica, Hispanoamèrica com a una única unitat literària. I per tant, per això té aquesta importància Rómulo Gallegos, que ja és el que volia ell aconseguir, no va aconseguir, però el premi més important que es dona en aquella època és el premi Rómulo Gallegos, perquè per primer cop hi ha una comunitat llatinoamericana. El que no s'ha pogut aconseguir en política, ni aleshores ni encara avui, s'ha aconseguit amb la literatura, i això també explica una mica tota la passió amb la qual els llatinoamericans segueixen aquests autors. O sigui, tu vas ara a Colòmbia i parles García Márquez i és Déu, vull dir, no et pots ficar amb ell. Amb els temes polítics potser sí, però amb el tema literari no. Els escriptors llatinoamericans tenen una autoritat moral molt més forta que la que tenen els escriptors catalans aquí, per exemple, o francesos fins i tot, no? O alemanys, perquè a Llatinoamèrica ser escriptor és alguna cosa més, perquè els escriptors han aconseguit el que els polítics no han aconseguit, no? I han aconseguit una mica, doncs, fer aquesta unió entre tota Llatinoamèrica, i això també passa als anys 60 i a finals dels 60, i és una de les coses que devem al boom, no? I segur que el teu amic té unes altres influències, fins i tot d'autors que no són llatinoamericans, però és que això també, els del boom són els primers a reivindicar que ells, no, jo, diuen, jo el que, a mi el que m'ha influït és Faulkner, no? I se'ls hi llencen a sobre amb l'època també.
Exacte, per això deia una mica aquesta idea de que jo crec que el Jorge Galán, sense adonar-se'n i sense conèixer-te, et donava la raó, no? En aquest sentit de dir, home, jo ja tinc altres influències, jo, però això ve doncs perquè hi ha uns altres que han llaurat i han naturalitzat aquest terreny i aquest context, no?
Sí, totalment d'acord. I després també és molt, per això la Revolució Cubana els adopta, no? Perquè la Revolució Cubana veu que aquí hi ha una força i que hi ha un paral·lelisme, i que per primer cop una altra cosa que fan ells és que abans d'ells, quan es parlava dels millors escriptors vius del moment, el cànon, no? Tots eren occidentals, és a dir, eren europeus o nord-americans, no? I per primer cop, quan es demana qui són els millors escriptors vius del moment, per primer cop són llatinoamericans, i això, que ara ens pot semblar normal o poc important, per ells és una revolució, és com guanyar el Mundial de la Literatura, no? És que hi ha un colombià, hi ha un peruà, hi ha un argentí al capdamunt del podi literari internacional, no? I això no és poca cosa, no? I explica molt la importància que van tenir.
Atenció sobre aquest tipus de lectures i el fet de començar a llegir els llatinoamericans, el que deia Isabel Allende.
Yo pertenezco a la primera generación de escritores latinoamericanos que se criaron leyendo a otros escritores latinoamericanos por el boom de la literatura latinoamericana, que no existía antes. Entonces, antes, si una persona como Pablo Neruda quería leer a Octavio Paz, alguien tenía que traerle los libros, porque se publicaban en los países de origen y no se distribuían en el resto del continente, no se distribuían bien. Por primera vez, cuando las editoriales de España empezaron a publicar a estos 20, 25 grandes escritores latinoamericanos y traerlos de vuelta a América Latina, pudimos leerlos. Y eso me tocó a mí. Y dicen que Carmen fue absolutamente instrumental en esto, porque ella descubrió estos talentos. Ella se dio cuenta que existía gente escribiendo en español estos libros distintos y extraordinarios en una época en que España, bajo Franco, tenía censura y estaba mucho más limitada intel·lectualment en ese sentit.
Un cop més el pes imprescindible de Carmen Balcells, i em feia gràcia ara, no?, aquesta idea venir al cap de la literatura amb jet lag, perquè s'han de publicar a Espanya, perquè tornin un altre cop allà, perquè comencin a rebre'ls, no?
Sí, sí, aquest és un moviment antinatural, si vols, però clar, perquè a un colombià li facin cas, no pot publicar a Colòmbia, ha de venir a que l'editi una editorial de Barcelona o en alguns casos de Madrid, no?, però bàsicament de Barcelona. Per exemple, l'entrevista amb Isabel Allende, l'entrevista llarga que vam tenir sobre el boom, és una de les novetats d'aquesta edició d'Ara de Debate, no?, perquè en el seu moment no havia pogut parlar amb ella, i vam estar molta estona a casa seva a prop de San Francisco i em va explicar doncs moltes coses, no?, sobre la mateixa Carme Balcells, no?, doncs les ofertes, se la van portar un dia a Suïssa per fer-li unes ofertes fiscals que ella va, al final, espantada, va rebutjar, perquè va dir que això als Estats Units deu ser delicte. I sí, va ser una trobada molt divertida.
Que a mi molts anys el representa des de finals dels 80, no? És a dir, més o menys.
Sí, exacte. La Carme Balcells tenia una cosa que era la torna, no?, que és aquesta expressió que ara ja no s'utilitza tant als forns, no?, perquè et donen la baguette i ja està, però abans, quan et faltava una mica pel pes, no?, t'afegien un tros d'una altra barra de pa. I ella, el primer que va fer, quan va veure el que tenia entre mans, no?, que tenia García Márquez, que tenia Vargas Llosa, doncs va dir que quan un editor li volgués comprar un d'aquests cracs internacionals, que ella hi afegiria 3 o 4 escriptors més que anaven al mateix paquet, no? Llavors, escolta, tu vols comprar García Márquez, doncs t'has d'emportar també aquest altre colombià desconegut, t'has d'emportar també la nova novel·la d'aquest veneçolà que ningú no vol, i llavors feia aquests paquets, i alguns d'aquests paquets després han triomfat, no? Algunes tornes d'aquestes després han sigut no torna, no? Per exemple, la Isabel Allende va ser oferta per primer cop com a torna, i bueno, de seguida va canviar la cosa.
Clar, i té gràcia, perquè de fet és una mena de concepte molt propi d'algú que ve d'un poble petitíssim, no? O sigui, que ja lliga absolutament.
Sí, ella estava molt satisfeta d'aquest sistema, que em consta que encara practiquen a la seva agència.
Clar, entre tota aquesta constel·lació de grans noms de la literatura del segle XX, no? Per exemple, en aquesta edició, també l'edició de Rabé en el seu moment, que hi ha fotos, en fi, que són històriques, en blanc i negre, on es veuen moltíssims d'aquests noms, em crida l'atenció en aquesta foto mítica del dinar del jurat del Premi Barral de novel·la l'any 72, no?, on hi ha Castellet, on hi ha García Márquez, on hi ha Barral, Vargas Llosa, Félix de Azúa, joveníssim. Bé, en tot cas, hi surt un nom que no era Balcells, Xavi, i que no sé ben bé per quina raó, en fi, jo crec que té a veure amb la seva pròpia voluntat, que és Julio Cortázar, no?, que també forma part d'aquest dinar, forma part d'aquesta constel·lació de talents, però que queda una mica al marge, potser per la ubicació a París, o ben bé perquè no va voler entrar en les coordinades mercantils, fins i tot de la literatura i de l'edició, i per tant de l'agència, queda una mica al marge de tot aquest grup.
Sí, de fet, que Cortázar tenia molta vinculació amb Barcelona i venia un o dos cops a l'any, segur. Es comprava uns jerseis de colla alta al Cort Inglés de Plaça Catalunya, perquè allà també li feien els trajos a García Márquez i li va recomanar que anés allà a comprar-se jerseis, i era molt amic de la Cristina Peri Rossi, que encara viu a Barcelona.
Però entre els trajos d'un i el jersei de colla alta de l'altre, no acabo d'entendre perquè havia d'anar també al Cort Inglés a fer-ho,
perquè ell va arribar a Barcelona i no sabia on anar a comprar jerseis, i el García Márquez li va dir: "Ves allà, que és on em fan els trajos a mi", no?
D'acord.
I llavors, clar, evidentment, eren estils de vestimenta molt diferents.
Sí, sí.
I bé, de fet, el Cortázar venia sovint, i en aquest cas, amb aquesta foto que comentes, era una manera de fer costat al Carlos Barral, que havia ja abandonat Seix Barral i havia muntat el Premi Barral de novel·la a la seva nova editorial, que era Barral Editores. I aleshores ell ho va fer amb la força de tots aquests autors del boom que estaven amb ell i que li donaven suport, però com que no li podien donar suport per consell de Carmen Balcells donant-li les seves novel·les, perquè la Balcells els va dir que no se'n refiessin gaire del Barral com a editor, però que podien fer-li costat esportivament com volguessin, llavors ells anaven i feien de jurat dels premis, anaven i els hi donaven una obra secundària o un assajos o articles periodístics, i aleshores així doncs se sentien part d'aquesta nova aventura, però sense comprometre's fins al fons, que hagués estat allò el Vargas Llosa, García Márquez, que haguessin dit doncs, mira, la meva propera novel·la se'n va a Barral Editores, que això no ho van fer mai. Però sí, amb aquests dinars i amb tots els saraus literaris que muntava el Carlos hi participaven.
Però hi ha les dues dimensions, ara que deies Barral Editores, no? Hi ha, que també surten en el llibre per descomptar, tot aquest naixement d'editorials importants que no, en alguns casos no publicaven únicament, per descomptat, autors del boom, però vaja, neix Tusquets, Anagrama, neix una òrbita de persones vinculades al món de l'edició i de la literatura que es veuen, que es freqüenten, que són amics, i que a més això m'imagino que ajuda a multiplicar tots els contactes.
Sí, és l'efervescència editorial de Barcelona en aquella època és realment un d'aquells moments irrepetibles de la història editorial, no? El que sí que és important també és que ells estan molt vinculats al món de l'edició catalana, no? Per exemple, García Márquez quan fa un milió d'exemplars venuts de 100 anys de soledat, la Carmen Balcells li demana, què vols que et regali pel milió d'exemplars? I ell demana una traducció al català, perquè diu, no pot ser que estigui traduït al japonès, al coreà, al xinès, i que no hi hagi una traducció catalana. I a més l'ha de fer el Tisner, que és amic meu, no? I llavors el Tisner, que havia començat mig en broma, havia començat a traduir, doncs es troba de sobte amb l'encàrrec d'haver de traduir 100 anys de soledat, no? I fa 100 anys de solitud, no? Que una primera edició que avui és una joia trobar-la, però bueno, després es va reeditar pel grup Norma Editorial, es va fer una edició no fa tants anys, però aquella primera edició, clar, va ser el regal que va demanar el propi García Márquez. I de fet el Vargas Llosa també va publicar el seu assaig sobre Tirant-lo Blanc, no? Uh-huh. I de fet el gran guru literari que tenien ells era el Josep Maria Castellet, no? I anaven a veure'l molt sovint i els hi recomanava autors i tenien aquesta vinculació, perquè és veritat que el món editorial en aquella època a Barcelona doncs tot formava part del mateix paquet i no hi havia una divisió estricta entre uns editors i els altres, no?
Ara que anomenaves el Carlos Barral, no? No sé si hi entenc bé, però es podria dir que a nivell editorial va ser, per com va anar la seva història vital, la pota coixa que després el seu paper el van assumir aquestes altres editorials que dèiem d'Anagrama, Tusquets, no? Sí, és una història que podia haver anat d'una altra manera, però va anar com va anar.
No, això està molt ben vist, perquè clar, evidentment el gran editor literari de l'època era el Carlos Barral, i com que es va, diguem, d'alguna manera autodestruir, aleshores Jorge Herralde, que Anagrama només feia assaig d'esquerres, compromès i no ficció, algun llibre literari també, però sempre assagístic o un llibre d'entrevistes, aleshores Herralde agafa aquest lloc, agafa aquest model literari de Carlos Barral, de fer una editorial de gran qualitat, d'exigència literària, perquè com la novel·la realment és l'eix fonamental, i també és el model de Tusquets, no? Que Tusquets també va començar d'una manera molt modesta, demanant també llibres secundaris a tots aquests autors, a García Márquez, que a Vargas Llosa els hi demanava, bueno, de fet una de les grans sorpreses de Tusquets va ser el relato d'un nàufrago, perquè la Beatriz de Mora li va dir al seu amic García Márquez, li diu, escolta, no tens cap llibre, cap cosa que hagis publicat als diaris a Colòmbia que se'n pugui fer un llibre? I el García Márquez li va dir, no, perquè només he fet això del nàufrag, que això no té cap interès, no? per ser publicat com a llibre, i realment és el llibre més venut de la història de Tusquets, no? I el va convèncer la seva amiga Beatriz de donar-li forma de llibre, no? Clar, vist ara, clar, ara són llibres, títols i autors històrics, però en aquell moment tot tenia un caire tot molt més informal. També s'ha de veure que en aquella època el món dels grans mitjans de comunicació no era per tota aquesta gent, perquè vull dir, hi havia, o sigui, la televisió, tot això estava molt controlat i no hi tenien gaire cabuda. I per tant ells vivien en una mena de bombolla, no? De la bombolla aquesta del món editorial barceloní i una mica de la Goigi Divin, tot i que ells no hi anaven gaire, Boccaccio, contra el mite que s'ha dit, no? però sí, ells vivien en aquest ecosistema que era molt, molt, molt diferent de la imatge d'un país amb una dictadura, no? ells vivien en aquesta bombolla barcelonina.
No hi anaven gaire, i a més em fa gràcia, però en el llibre expliques que la dona, Gracia Márquez, no, et deia, mira, això a Boccaccio i aquell ambient d'estape clandestí en l'època del franquisme, a nosaltres ens semblava una cosa provinciana, gairebé, que veníem de fora, no?
Clar, ells venien de Mèxic, que era un país avançat en comparació a l'Espanya en el moment, no? I aleshores, clar, deien, clar, és que aquí van descobrir de sobte les discoteques, que clar, era una cosa que no existia abans, i els hi semblava que això era molt modern, i es vestien d'una manera estrafolària per anar a la discoteca, es posaven barret, i no enteníem res, i la dona García Márquez diu, clar, jo anava amb texans pel passeig de Gràcia i tothom em mirava perquè anava amb texans, no? Clar, és que la societat era la que era, no?
No, jo trobo que és molt curiós una mica donar-se d'aquestes paradoxes, no? que vist amb ara, i potser pels que hem nascut després d'algun, per dir-ho així, pot semblar, doncs, és a dir, pot quedar tot una mica distorsionat pel pas del temps i pel propi context, però és curiós pensar que hi havia aquestes paradoxes, doncs, que aquestes famílies al capdavall sud-americanes arribaven aquí i pensaven aquella Barcelona que després s'ha dit que era tan cosmopolita, perquè això,
no,
perquè això és d'aquestes coses que s'han associat molt aquells anys i aquesta època i aquesta gent, però és curiós pensar que aquella gent que van arribar aquí veien aquests barcelonins que pensen que són la mar de cosmopolites i pobres ells encara han de aprendre algunes coses, no?
Que aquests escriptors sí que ho eren, cosmopolites i nòmades, i canviaven cada 4 o 5 anys de país, de residència, i coneixia, havien voltat molt pel món, i el món editorial, doncs, era molt obert i era cosmopolita, però la societat on tot això succeïa era una societat molt tancada, molt pobra, molt, molt plena de prejudicis, i sí, era, avui no l'aguantaríem, una societat així. Could you love someone enough
after all you lost? Parlant de literària, abans el Borja Bagunyà, per cert, ha hagut de fer boom i marxar perquè ha tingut una urgència, per això no el sentim, però el Borja cridava l'atenció sobre una qüestió interessant, no? De la idea aquesta, la pregunta particular de José Donoso, qui l'està llegint ara, no? Em preguntava quins són els noms del boom, perquè la nòmina també s'ha discutit numèricament, si arriba a 100, si no en són, si, en fi, quants escriptors, ara no m'interessa tant la xifra com saber quins literàriament se sostenen, quins avui en dia no tenen aquesta pàtina de dir, això és una cosa de l'època, no? Això que dèiem abans també de la col·lecció de la Biblioteca dels Pares, i potser no cal ni que li traguem la pols, no?
Sí, no, jo crec que García Márquez es continua llegint sense cap mena de dubte i continua sent un autor molt vàlid, això són sempre opinions personals. Vargas Llosa, jo crec que no se li discuteix les novel·les que d'aquests anys que estem parlant, i fins i tot alguns diuen que la seva última gran novel·la és La fiesta del Chivo, l'any 2001. A mi n'hi ha d'altres posteriors que també m'agraden molt, que potser són més menors o més humorístiques, com Travessures de la Niña Mala, i a mi em semblen molt, molt interessants, no? Després és veritat que hi ha algun altre títol més irregular, però no sé quin autor no és irregular si continua publicant durant tant de temps, no? És veritat que a Cortázar hi ha hagut un debat literari ara sobre si Rayuela s'aguanta com s'aguantava, i ha estat discutida per alguns. Jo crec que José Donoso sí, que José Donoso és un gran autor que tenia tota la raó de tenir gelos de tots els altres companys, perquè realment ell era molt bo i no aconseguia l'èxit comercial, i és injustificat des d'un punt de vista de qualitat literària, no? I realment, clar, n'hi ha d'altres que jo crec que tenen un paper més secundari, no? Com Jorge Edwards, com tots aquests altres autors que hem estat esmentant, i llavors hi havia molta gent que clar, que el que intentava era fer-se famós polemitzant contra els grans estrelles del boom, no? Però d'avui d'aquesta gent ja ni ens en recordem, però en l'època, o sigui, quan repasses les hemeroteques i les revistes literàries i parles amb ells de les polèmiques literàries que recorden, doncs clar, hi havia, en aquella època se'n parlava molt, no? Per exemple, Òscar Collazos, que també hi havia a Barcelona, un autor colombià que es va enfrontar a Vargas Llosa, que una polèmica que va intervenir Cortázar, que llavors en aquella època també era un nom que es considerava molt, no? I avui literàriament, doncs clar, no té... No. Jo crec que el temps, en realitat, el temps és bastant savi, eh? I els noms que van quedant acostumen a ser doncs els noms que s'ho mereixen.
Clar, és curiós el cas potser del José Donoso, no? Perquè és un d'aquests eterns tapats que a més escriu la seva història personal del boom per si se'l descuiden, no?, en certa manera.
Exacte, sí, això li diu l'Anna Maria Moix, perquè clar, ella està a la seva casa a Vallvidrera i li envien un retall d'un diari xilè que el comentarista d'aquell diari diu: com és que Argentina té un gran autor del boom, com és que Colòmbia té un gran autor del boom, com és que Perú també, i com és que Xile no en tenim cap, no? I llavors, clar, amb ell, que ja tenia una úlcera, només li faltava això per acabar de desesperar-se, i es va posar a escriure la història personal del boom, no? I l'Anna Maria Moix li deia: Pepe, tu has escrit això, però estàs segur que t'inclouran, no? que en el futur hi sortiràs com a membre del grup, no? I llavors és veritat, és veritat, però jo crec que també és el primer que té una consciència claríssima del que estan fent, no? I ell, la seva història personal del boom, és un llibre meravellós, és curt, però no hi ha ni una sola plana supèrflua. T'està explicant en directe, no?, com si li posessis un micròfon i estigués retransmetent un partit de futbol allà mateix. Et diu: a la dreta passa Carme Balcells i fa això aquí al Vargas Llosa, ara després se'n van a Cuba, i t'està explicant en realitat els elements fonamentals de la colla, i ho està fent amb una intensitat de cosa viscuda i narrada en present que jo crec que és molt recomanable. I de fet, clar, jo crec que una mica la consciència d'aquest llibre, que es va presentar aquí a Barcelona a la primera edició, que estava a Anagrama, no?, i una mica també això els ajuda a tots també a fer grup.
Aquesta és una de les un dels títols que fan una temptativa de, no sé si dir-ne, canon d'aquest boom. L'altre és Los Nuestros, no?, també d'un xilè.
Exacte, sí, perquè Luis Hars va ser en realitat qui es va inventar el nom de boom, però que va publicar per primer cop el 1966 a la revista Primera Plana, una revista de Buenos Aires, però realment no va ser quan es va fer famós el nom, no? però és el primer que l'utilitza, i fins i tot entre parèntesi posa auge perquè la gent sàpiga què vol dir boom, perquè fa un parèntesi per aclarir-ho, no? Però jo crec que en realitat es queda com a etiqueta universal a partir del llibre de Donoso del 72. I bé, però sí, aquesta va ser una de les coses de la recerca que més temps em va costar, saber qui havia estat el primer d'anomenar-los així.
A vegades la qüestió terminològica, sí, hem de fer arqueologia veritable, no?
Sí, el Luis Hars el vaig parlar amb ell per telèfon, està retirat i viu als Estats Units, i ell té aquest llibre meravellós que es diu Los Nuestros, que en realitat el va escriure en anglès i el títol original és Into the Mainstream, perquè era un encàrrec d'un editor de Nova York. I clar, quan veus tot l'olfacte que va tenir, perquè realment va entrevistar els noms fonamentals del moviment i va dir les coses claus que se sabien en aquella època d'ells, i en realitat ell et diu que tot va ser per casualitat, perquè un dia va entrar al pis de Cortázar a París i Cortázar li va dir: vés a veure aquest altre, i l'altre els hi recomanava un altre, que això demostra que realment eren una colla d'amics, no? I ell es treu molt de mèrit perquè, clar, realment és el primer llibre que els agrupa, és el primer llibre, encara no els anomena boom perquè és abans del 66, però ell diu que va ser tot un cúmul de casualitats, i que ell també volia ficar poetes, però que al final els poetes no li contestaven les trucades, i que per tant es va dedicar només als novel·listes, i la casualitat va fer doncs el que seria una mica el llibre fundacional del grup. Uh-huh. Que és el primer que els agrupa i que explica doncs els trets comuns que tenen.
Llibre perquè l'interessi, que va reeditar el Faguara farà alguns anys, no? Una altra ciutat, hem parlat molta estona de Barcelona, però hi ha una altra ciutat que també ocupa un capítol interessant per tot el pes que té, també en aquells anys, que és Buenos Aires, no? I ara que, a més, estem a pocs mesos de participar com a ciutat convidada i cultura literària convidada a la Fèria del Libro de Buenos Aires, on hi ha dos noms que destaques, perquè són clau, que són l'editor llibreter Antoni López Llausàs i Francisco Porrúa, no? Que són...
Clar, López Llausàs és fonamental. López Llausàs va fundar la llibreria Catalònia, era autor teatral, es va haver d'exiliar, i el que va fer a Sud-americana, a Buenos Aires, és fer-se amb la propietat d'aquest segell, que no havia fundat, però era, es va fer amic de Victoria Ocampo i de tot el grup de la revista Sur, i va acabar dirigint la que segurament és l'editorial més important, en el sentit de que és la primera que publica Cien Años de Soledad, és la primera que publica Cortázar, i en part va ser gràcies a ell que va apostar per tot això, però en part també pel seu editor, el seu director literari, que era Paco Porrúa, que és una persona que als anys 70 es va venir a viure a Barcelona, i aleshores, clar, tot el mèrit ha de ser per Sud-americana, que va publicar el títol cabdal. Sense 100 anys de soledat segurament no estaríem parlant de Boom, perquè no hauria quallat, perquè no s'haurien multiplicat els lectors d'aquesta manera, no? Perquè els mateixos Borges o Rulf o els autors precedents, doncs no haurien despertat l'interès internacional que es va despertar, no? López Llausàs va tenir problemes també, per exemple, en Carmen Balcells, perquè ella va fer una investigació i va veure que les liquidacions que li feien al mateix García Márquez dels exemplars venuts no eren del tot correctes o no encaixaven amb el que ell havia vist amb els albarans de les impremtes, i va desplaçar-se a Buenos Aires per negociar amb el López Llausàs, no? I li va ensenyar els resultats de tota la investigació que havia fet, no? Com si fos un de la policia fiscal, pràcticament, no? Li va dir, mira, això que has tirat i has venut no coincideix amb els diners que li has pagat al meu autor, no? I de passada, ja que estava aquí, vaig dir, no són clients meus, però he mirat també les xifres de Sartre, de Simone de Beauvoir, i he vist que tampoc no es correspon al que tires i al que els hi declares, no sé què. I el López Llausàs li va dir una frase que jo la trobo sensacional, perquè li va dir, Carmen, diu, això ho hem d'arreglar a la catalana, quan vols? I li van arribar a un acord comercial que molt, molt avantatjós pel García Márquez, i a part va aconseguir alliberar els drets de 100 anys de soledat per altres països. O sigui, a partir d'aquell moment, Sud-americana només podia editar el llibre a Argentina. Llavors la Balcells podia aconseguir a cada país un nou editor i, per tant, nous ingressos per l'autor, no?
Clar, ara que ens mantem a 100 anys de soledat, m'hi voldria aturar un moment justament perquè penso que és d'aquests llibres segurament la millor novel·la en espanyol del segle XX, però, en fi, les etiquetes són pels altres, no? Però jo crec que és d'aquestes novel·les que arriba a tenir la capacitat de transformar la vida de les persones, no? De transformar-la, vull dir, de canviar el seu camí vital. Hi ha una traductora finlandesa, traductora de finlandesa que tradueix català i castellà, que es diu Satu Ekman, que una vegada em va explicar que la seva història està molt lligada a 100 anys de soledat, i per això em sembla divertida comentar-la, no? Que és la història d'algú de Finlàndia que una vegada llegeix, diria que en anglès, Cien Años de Soledad, i pensa, doncs, que aquella novel·la l'ha deixat tan al·lucinada que ella vol aprendre aquella llengua per poder-la llegir en la llengua original. I aleshores estem parlant d'una finlandesa que s'enamora de Cien Años de Soledad, de García Márquez, de la cultura sud-americana, i que se'n va viure un parell d'anys, crec que hi va estar, a Venezuela, i que després acabarà traduint castellà, català i altres obres, no? I obres de diversos autors molt diferents. Però em sembla, més enllà de l'anècdota, em sembla interessant, perquè justament és a dir, és la potència d'una obra que és justament això, una obra absolutament universal que traspassa totes les fronteres i que captiva a tot arreu i fa que, doncs, això, que algú que segurament no estava cridat a entrar en contacte amb aquesta tradició literària i entri en contacte, no?
Sí, sí, va ser un fenomen irrepetible. No es pot comparar, clar, aquí de vegades quan et demanen amb quin llibre comença el boom, no? Si dius 100 anys de soledat, sembla que siguis més del García Márquez que del Vargas Llosa, no? Que és la gran rivalitat que hi ha, no?
És el perill sempre.
Sí, exacte, però clar, evidentment, La ciudad y los perros és molt anterior, guanya el Premi Biblioteca Breve el 1962, però el llibre que realment canvia la situació de les coses a nivell de mercat, a nivell de vendes, a nivell d'influència mundial és 100 anys de soledat, i això em sembla que és fàcil de demostrar-ho, no? No, amb aquest exemple que poses, i amb milers de persones que han estat influenciats per aquest llibre, no? que no és un llibre... El que és més curiós de l'època del boom és que els llibres que guanyaven el Premi de la Crítica i els llibres més considerats pels experts eren els llibres que més venien, no? És com si ara eren com el Dan Brown d'ara. I llavors això sí que és una cosa que ara no tenim. Perquè diguem que els llibres que es consideraven els més ben escrits i que tenien tots els reconeixements de la crítica, doncs eren els supervendes, eren els llibres més venuts. I això, aquesta generació, per això té a veure una mica amb aquest optimisme que tenien i amb aquesta creença que el futur aniria per aquí, que
el món aniria millor.
Sí,
es van equivocar. No? Les nostres expectatives són clarament diferents.
La tristesa de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia.
No voldria acabar sense citar l'inici i el final. El Xavier Yen arrenca i acaba el llibre de manera circular amb un gest evidentment simbòlic, no? El 12 de febrer del 1976, tu amb això ets contundent, dius, acaba de romper-se el boom.
Sí, perquè té una força simbòlica enorme, no? Que els dos principals exponents d'aquest moviment doncs acabin la seva relació d'amistat, que era una amistat íntima i profunda, l'acaben amb un cop de puny. I aquest cop de puny, en realitat el boom es trenca per moltes coses, però perquè aquests dos es barallen també, perquè és molt difícil mantenir la dinàmica grupal si els dos principals autors doncs no es parlen, perquè no es van tornar a parlar des del 1976 fins que va morir el García Márquez, mai va haver cap contacte, no? Es trenca per més coses, per la situació política a Cuba, que també els divideix entre els que continuen a favor del règim i els que no. Es trenca perquè uns tenen un gran èxit i es fan milionaris, com García Márquez Vargas Llosa, i altres no. Altres continuen doncs sent autors minoritaris, i això crea doncs gelosies i fa que vagin per mons diferents. Es trenca també perquè a la vida tot es trenca i tampoc tenim ara els mateixos amics que teníem doncs quan anàvem a la universitat, no? Hi ha moltes explicacions, no?, de per què es trenca, però és veritat que aquell cop de puny marca, a més, per la data que té lloc, no?, el 1976, marca doncs la fi d'aquest moviment.
Clar, la idea del cop de puny a mi també em suggereix fins a quin punt aquesta consciència de moviment fa que tots hagin tots els capitostos o aquests no, caps visibles del boom hagin tendit a un sentit de l'escenografia, de l'espectacularització, no? Perquè sembla com un tancament d'història fantàstic.
Sí.
No? I després l'altra cosa lligada amb això és que crec que tu ara, en aquesta nova edició del llibre, aprofundeixes més en els motius del cop de puny i tot això. I clar, a mi em fa preguntar, des del punt de vista estrictament periodístic, fins a quin punt tota aquesta recerca d'anys, 10 anys o més de 10 anys ara ja, quines dificultats has tingut per evitar, per exemple, que la mitificació mateixa, o aquest sentit de l'espectacle que diem, fes que hi hagi gent que, sense voler, en alguns casos, coli mentidetes, no?
Sí. García Márquez és el que més mentidetes cola, perquè és el seu estil de marca, no? Ell va enganyar l'Acadèmia Sueca durant dècades sobre el seu any de naixement, no? Però no sé si per coqueteria o per quin motiu es treia un any, no? I ara tothom sap que va néixer el 1927 perquè hi ha un biògraf que va anar a buscar la partida de naixement, però fins que va morir a l'Acadèmia Sueca posaven 1928, que és l'any que ell els hi va enviar, no? S'ha de dir que el mètode de García Márquez per mentir, o entre cometes, era fer que la mentida no alteri l'essència, que no alteri l'essència del fet real. És a dir, si ell passava penalitats econòmiques a Mèxic quan estava escrivint 100 anys de soledat, això és cert. I llavors ell el que explica és la mentida de que quan va enviar la novel·la no li arribaven els diners per l'oficina de correus per enviar-ho a Argentina, que llavors només va poder-ne enviar la meitat, mitja novel·la només, perquè no tenia més diners. Això no és cert. Això quan parles amb Paco Porrúa, que és qui va rebre el paquet, et diu no, escolti, és que jo vaig rebre la novel·la sencera. però clar, és una mentida que ell utilitza per explicar una realitat de manera literària, que és que ell realment no tenia un ral, no? Era... I és en aquest sentit que ho fa ell, no? Jo he fet el que se'n diu fact-checking de tot el que jo sospitava que podia no ser veritat, però sempre hi pot haver alguna cosa que se t'hagi escapat, perquè clar, jo no hi era i vaja, jo ho he fet tot.
Però justament per això és una feina complicadíssima, no?
De fet, és un trencaclosques, efectivament, per biògrafs, no? El Xavi explica que en fi, amb diferents llibres més o menys canònics sobre García Márquez, la seva obra i la seva vida, tu anaves allà, dius, oh, això és contradictori amb el que diu aquest altre, no? I a partir d'aquí reconstruint una mica el què i el com.
Clar, és que el pitjor és que el propi García Márquez és contradictori, que es pot explicar un mateix fet de dues maneres diferents, no? I després quan ho mires realment dius, bueno, clar, sí, això és mentida, però en el fons hi ha aquest fons de veritat, no? Però clar, però per fer una biografia com bueno, en el meu cas, que jo crec que és una biografia de grup, doncs clar, això no et serveix, no? El que has de fer és intentar explicar les coses tal com van passar, no? I després també hi ha tot el tema de la vida privada, que clar, ells, com és natural, doncs intenten salvaguardar la seva vida privada, però clar, jo penso que quan un dona un cop de puny en públic a una altra persona, doncs hi ha d'haver una explicació, no? I després, clar, després sí, hi ha aquesta tesi de la Vargas Llosa de que la vida privada ha de ser sempre privada i no se'n pot parlar, però llavors no es podrien fer biografies, perquè com es fa una biografia sense vida privada, no? Com es fa, com es parlen d'aquestes coses, no? El que s'ha de fer, doncs, és fer d'una manera acurada, rigorosa i explicant només aquelles parts que tinguin sentit amb la història, no? Però el que no pots fer realment si no fas un assaig literari o fas literatura comparada, no? Si estàs parlant de les vides d'aquests autors, alguna cosa de vida privada has de posar.
També cal remarcar que amb això Vargas Llosa, en fi, ha fet una altra evolució, no? Perquè de la vida privada últimament ha sortit fins i tot en portades de revistes que fa alguns anys no hauríem dit mai, no? El Xavi Allen, a més del boom, ha viatjat per mig món. De fet, de fruit d'aquests viatges pel món tenim entrevistes, després recollides en llibres, amb molts premis Nobel, Rebeldia de Nobel, per exemple, o La Vuelta al Mundo en 80 Autores, que ha publicat Libros de la Vanguardia. I entre aquests viatges, un de recent a Nova York, ens va portar un regal d'una escriptora, que ha publicat recentment, la que va traduir edicions de 1984, la novel·la Manhattan Beach.
Hi, I'm Jennifer Egan. I want to give a huge hello to the audience of the Emerald City program. I'm a big fan of the Emerald City and all of its many meanings, and I even named a book of my own Emerald City.
Efectivament, Jennifer Egan, que va publicar Els contes de la ciutat maragda, Emerald City a l'original, no, Xavi? I que tu vas tenir, en fi, la generositat de fer que compartís amb nosaltres i amb l'audiència del programa, doncs, aquesta salutació arran de Manhattan Beach, no? Era la novel·la.
Sí, jo clar, quan penso en ciutat maragda ja no penso ni en el clàssic ni en la Jennifer Egan, ja penso només en el vostre programa de ràdio.
Escolta'm, doncs t'ho agraïm moltíssim. Clar, ara pensava en Nova York, i no només a Nova York, a Llatinoamèrica, has anat a fer entrevistes i també t'han preguntat molt pel boom. Hi ha alguna particularitat que allà interessi més o que et preguntin o que et diguin o que t'inquieti o que els inquieti sobre d'aquesta generació, sobre aquests anys?
El primer que demanen és pel cop de puny, no? Tothom, això a Amèrica, aquí i a tot arreu, però després quan superes aquesta primera fase, llavors el que veus que a Amèrica Llatina hi ha molt d'interès a veure com es pot redistribuir el poder editorial, no? Perquè ells evidentment no veuen molt lògic que s'hagi de publicar sempre, doncs, a Barcelona o a Madrid, doncs, per poder tenir una difusió internacional, no? Llavors intenten, doncs crear les seves estructures, que són petites, són editorials independents, però Mèxic, Argentina, molts altres països, doncs, estan sortint i estan publicant títols que realment valen molt la pena.
Superant aquest jet lag editorial que dèiem abans,
sí.
Que potser el 2019 podríem començar a fer-ho. Xavi, moltíssimes gràcies per la investigació sobre aquests anys del boom. Aquellos años del boom, ja ho sabeu, Editorial Debate, ara teniu aquesta actualització de l'estudi, imprescindible per entendre aquells anys, aquella generació d'escriptors irrepetibles, efectivament l'ultimisme, com diu el Xavi, de la literatura mundial, i per tant gràcies per la feina, fins una altra, com sempre.
Moltes gràcies.
Anna Vallbona, fins la propera.
Que vagi bé.
Upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be you.
acabem avui rescatant un tema de Fabrizio e André de l'any 78, basat en la fugida de José Arcadio de Macondo. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Genol a la producció, en Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Des de l'àlbum Rimini, això és Sally.
Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Andai verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Gli montai sulla groppa e sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa e sparì in un momento. Dite a mia madre che non tornerò. Alla città trovai Pilar del mare, con due gocce di eroina si addormentava il cuore. Vicino alle roulotte trovai Pilar dei meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto. Dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.